I tenim avui amb nosaltres a José Miguel Gasulla, que juntament amb un equip de paleontòlegs han presentat recentment la descoberta d'una nova espècie de dinosaure, el Garumbatitan morellensis. José Miguel, benvingut al programa i felicitats per aquesta descoberta.
Pues sí, bon dia a tots els oients i sí, la veritat és que estem tot l'equip d'investigació molt contents perquè, bueno, a banda que estem contents perquè han tret una espècie nova, que això sempre és un motiu d'orgull, a banda d'això la repercussió que ha tingut a nivell social ha sigut altíssima i, bueno, pues ha sigut una espècie de boom així a Morella que tot el món te diu, oh, que maravilla, que no sé quantos. Pues bueno, això ha sigut per nosaltres en estos moments Garumbatitan. I en estos moments, a més, si sentiu una esquella per ahí sonant, és que estem precisament en un lleiximent, excavant un lleiximent paleontològic així a Morella, al Mas Roig. I, bueno, eixa possible esquella que escolteu se deu a que tinc les vaques així al costat del nostre lleiximent treballant.
La sentim, o sigui la sentim.
Estem nosaltres treballant i al mateix temps les vaques pasturant.
Molt bé. Primer de tot, i com a curiositat, no? Garumbatitan morellensis. Explica'n el nom aquest per què.
Bé, el jaciment del que hem descrit esta nova espècie és un jaciment que es diu Sant Antoni de la Vespa. Sant Antoni de la Vespa és un jaciment que està molt proper de l'ermita de Sant Antoni, a la dena de la Vespa, el territori de Morella, el terme municipal es divideix en denes, que vol dir dividit en 10, i una de les denes és la Vespa. Per tant, l'ermita de Sant Antoni se situa en aquesta dena de la Vespa. Aquest jaciment es troba a una de les vessants de la Mola de la Garumba. La Mola de la Garumba, ja sabeu que el territori de Morella és molt muntanyós, però una de les característiques també curioses, no, però geològiques normals així, és trobar moles. En vez de trobar muntanyes així en pico, se troben moles que són com una espècie de taula que se troba damunt de la muntanya plana i això nosaltres sempre hem denominat moles. I, bueno, en castellà seran muelas. Pues fan també referència a les dents que tenim nosaltres d'això, perquè formen com aquesta planície en escarpats pels costats. Bé, doncs això, la Mola de la Garumba. A la vessant de la Mola de la Garumba està Sant Antoni de la Vespa, doncs van pensar que Garumba és un nom que té força i li van posar, ja van pensar que aquest nom pues, aniria en el gènere. I com és un animal tan gran i de colossal, gegant, pues, titan, perquè titan pues, fa referència a això, a lo gran que és. No? Ja tenim Garumbatitan, ja és el gènere. I l'espècie és morellensis. Morellensis, pues, com tots podeu pensar, fa referència a la ciutat de Morella, que és en el terme municipal on s'ha trobat este material. Per tant, ja tenim definida l'espècie. Garumbatitan morellensis. Garumbatitan tot junt i morellensis.
Molt bé, molt bé. És bo saber d'on venen els noms, perquè a vegades, si no estàs...
Sí. Si no coneixes molt bé... I sempre els noms, sí, i sempre els noms els trien els investigadors. I sempre poses pues, noms adequats un poc. També el codi de nomenclatura també te diu que no poses noms que siguin insultants, clar. Noms que d'això normalment no se solen posar noms dels investigadors, perquè seria pues, una xuleria una mica excessiva, i encara que no te ho diu la nomenclatura, que ho pugues fer, que no pugues fer-ho, o que ho pugues fer-ho, generalment els investigadors mai se posen el seu nom. Després, si passa el temps i hi ha un altre professor o científic i tal, se li pot posar el nom, però als que treballem en el moment de definir-ho, normalment no seleccionem mai noms dels propis investigadors.
Molt bé.
És una miqueta per aclarir-ho.
Sí, sí. I com va començar la investigació que va portar al descobriment d'aquest exemplar?
Això es comença a l'any 1998 en una campanya d'investigació arqueològica i paleontològica que finança l'empresa Vega del Moll, l'empresa que gestiona la cantera de Mas de la Parreta i la mina d'extracció d'argiles, per a fer un estudi de arqueològic i paleontològic de tota la Vega del Moll, que és on apareixen els afloraments d'argiles. Llavors, l'investigador de camp que van contratar pues va anar localitzant diferents punts arqueològics i diferents punts paleontològics. Al cap d'uns anys mos ho va comentar i vam anar al jaciment, vam veure que la peça que havia portat per guardar-la, que la se l'havia trobat a rodar, pues, veiem que en el terreny hi havia més material i entonces vam decidir fer una excavació que la vam començar el 2005. En aquest moment ja van traure coses molt interessants, elements articulats, les extremitats posteriors d'un dinosaure sauròpode, ja van veure que es tractava d'un dinosaure sauròpode, que són estos quadrúpedes herbívors de colls molt llargs, coes molt llargues i les extremitats en forma de columnes. El típic eixe que apareix en la pel·lícula de Parc Juràssic al principi i tot, que s'emociona el doctor Gran quan veu el dinosaure, doncs això que menja pels arbres, les rames dels arbres, els brots dels arbres, però això seria molt paregut a este Garumba Tità. En l'any 2008 vam fer una segona campanya i també vam poder traure molt de material i al final, en aquestes dues campanyes vam localitzar restes, no tot del dinosaure, però restes de quatre dinosaures, tots ornitòpodes, tots sauròpodes, tots d'este tipus. I ja vam veure que tenien coses interessants que havíem d'estudiar i tal. Ahí comença una fase següent, que és la fase de preparació del material. I durant molt de temps va estar preparant-se en l'Institut Valencià de Restauració i Conservació de Béns Culturals, i van estar primer en Penyeta Roja, que està el laboratori allí, i després quan se va fer el laboratori a Morella, pues ja se van poder portar també així. I ahir ja vam començar també l'estudi científic. L'estudi científic pormenoritzat, peça per peça, estudiada, comparada, analitzada, per a veure què teníem. I ja vam comprendre en aquest moment que teníem possibilitats de dedicar-li aquests materials d'aquest jaciment a una espècie nova. Va ser aquest estudi el que va permetre veure que és així. Vam enviar-ho a una revista de renom científic, una revista anglesa, i ens va acceptar el treball. El treball passa per una sèrie de filtros, passa una temporada perquè tens que enviar-los a l'editor l'envia a dos revisors externs que tenen que revisar el treball. El nostre treball és molt extens perquè ens ha permès publicar-ho en tota la màxima extensió i, per tant, això també suposava que els revisors tardarien. Després torna als editors i els editors, al final, passen per una sèrie de filtros i tot això pues, pot passar dos anys. I ara, pues, això, el 2023, ara al setembre, pues, ja teníem tot acceptat. La revista va dir que el dia 28 teníem un embarg de la notícia fins al dia 28 de setembre, perquè t'embarguen la notícia, te deixen que informes, però te l'embarguen i està el 28 de setembre, no la pot traure ningú, perquè no pots traure el nom abans que hi ha la publicació. No. Si dius el nom abans de la publicació, causen un nomen dubium, que és un nom dubtós, no? I això pues, te perjudica totalment i tens que pensar inclús en canviar el nom. Pues, doncs tens que guardar aquest embargo i quan ja te diuen ells, ho publiques. I nosaltres pues, vam fer això, vam publicar el dia 28 perquè la revista esta internacional que dic mos va dir que tenia que ser el dia 28. I així n'estem. He contat tot el procés per a que la gent ho tingui clar, que això no és una tarea fàcil, que costa el seu temps i que, evidentment, pues, clar, des del 2005 i 2008 pues, han passat molts anys, però moltes vegades passa que pues, per a preparar el material a la millor hi ha una temporada que no tens finançament, tens que esperar a que trobes diguem, finançament per anar preparant el material perquè és costós el treball de preparació. Este material té moltes dificultats de preparació perquè genera molts de problemes a l'hora de consolidar-lo i tot això i s'ha de treballar molta cura i molt a poquet. I així ha sigut que pues, des del 2005-2008 pues, hem estat fins ara el 2023 per a traure aquesta espècie nova.
Diràs que quasi dona més feina la feina burocràtica que no la d'excavació, pareix.
Moltes vegades sí, per lo que dic, perquè pues, hi ha moments que no tens finançament, tens que esperar-te, quan trobes un poc de finançament continues treballant i de fet tot el material que hi ha de Sant Antoni la Vespa no està tot preparat. El que passa és que com ja teníem suficients elements esquelètics per poder presentar-lo com una espècie nova, doncs no ens hem esperat més en aquest sentit, però encara continuarem preparant material en el futur d'aquest mateix jaciment i poder ampliar, diguem, la informació d'aquest nou dinosaure per a donar-li més consistència a lo que és la seva definició. Però encara ens queda material per treballar.
I José Miguel,
esperem pues, que al llarg del temps se faci.
José Miguel, i quines característiques tindria aquest nou dinosaure? En què es diferenciaria dels demés?
Els sauròpodes és un grup molt, molt divers. En general, tots tendixen al gigantisme, però també hi ha sauròpodes més menuts. Però, bueno, en general, hi ha aquestes formes de creixement tan elevat que tenien els sauròpodes. Nosaltres tenim un sauròpode, bueno, del llançament vam traure, com t'he dit abans, restes de quatre individus. Dos d'ells eren, diguem, més menuts i n'hi vam trobar un molt gran. Un que feia aproximadament el fèmur 2 metres i una de les vèrtebres dorsals feia 1 metre d'ample, el qual pues, és una barbaritat, és un gran dinosaure. Què és el dinosaure més gran d'Europa? Doncs pues no, és un dels dinosaures més grans d'Europa. Però quines característiques té per a diferenciar-lo dels altres? Pues en primer lloc és que hem vist que té una sèrie de morfologies de l'esquelet, diguem de versions més antigues d'aquest grup, de versions anteriors. Aquest grup de sauròpodes va des del Juràssic fins al Cretàcic superior. I en tota aquesta, diguem, correguda de milions d'anys, pues van transformant-se. I estos materials que trobem així, veiem que tenen una part antiga, una part de les característiques primitives, diguem, però també trobem una part de característiques ja paregudes a els dinosaures sauròpodes que apareixen en el Cretàcic superior. Nosaltres estem en el Cretàcic inferior, fa 122 milions d'anys, i el Cretàcic superior estaria al voltant de 70-80 milions d'anys, per tant hi ha una diferència molt gran. Doncs ja veiem que hi ha elements que apunten a aquests grup de sauròpodes del Cretàcic superior. I això és un element que des del punt de vista científic és molt interessant perquè te permet veure com van evolucionant les faunes, com van evolucionant i com es van distribuint en el continent europeu i les influències que tenen d'altres continents, com pot ser el nord-americà, l'africà o l'asiàtic, i al revés, totes les influències que puguen aportar les faunes d'ací d'Europa al reste de continents. I això també ens ha permès veure que hi ha una sèrie de canvis, d'entrades de grups de dinosaures sauròpodes d'altres continents, i tot això ens ha permès l'estudi esquelètic d'aquest animal. Per tant, pues pensem que ja té suficient importància i, de fet, la revista, si t'ho admet, és perquè ja considera que té aquesta importància.
Sí,
no sé si a nivell popular a la millor soni una miqueta més raro, però és a nivell científic el que funciona per a poder determinar la importància que tenia este grup de grup de sauròpodes, perquè, com he dit, hi havia fins a quatre que trobem en este llegiment.
Sí, això tan abundant. Quina era la importància d'aquest descobriment, no?, per a la comunitat científica, però ja ho estàs explicant una mica, no?
Sí, perquè al mateix temps que és important des del punt de vista social, és important des del punt de vista científic. Socialment atrau moltíssim, saps que els dinosaures és un dels patrons d'emoció que crea la societat en els homínids, pues, dinosaures i homínids sempre tenen èxit. I a mi m'agrada dir moltes vegades que mentre hi haguen xiquets de 6 a 12 anys que tenen un interès inusitat pel món dels dinosaures, els dinosaures sempre tindran èxit. I esperem que sempre hi haguin xiquets de 6 a 12 anys.
Home, a Terol, a la província de Terol, és el que és el del Dinòpolis i el territori de Dinòpolis, ahí ha trobat molta gent, en molts de pobles així minudets que estan especialitzats cada un en un rasgo diferent, no?, d'espècies.
Sí, perquè Dinòpolis el que volia era vertebrar tota la província de Terol, fer un centre potent en la ciutat de Terol i després fer satèl·lits per tota la província per a donar-li més potència al patrimoni paleontològic. I això, d'alguna manera, ha funcionat prou bé, perquè Dinòpolis pues, és un referent des del punt de vista social, però també des del punt de vista científic, perquè ha permès també investigar molt en la província de Terol, i Terol se situa també en aquests moments en un lloc privilegiat dins dels jaciments de la península Ibèrica. Nosaltres també tenim aquesta sort. La comarca dels Ports és una comarca que, per les seues característiques geològiques, ha permès localitzar restes importants de la fauna en general de vertebrats del Mesozoic. El Mesozoic és l'època en què van viure els dinosaures, perquè no sols hem trobat dinosaures, hem trobat faunes d'altres tipus. Mm. I tenim este lloc privilegiat per la composició geològica d'ací. Sí, per sí. Què? Pues perquè en esta zona, fa 122 milions d'anys, que és aproximadament quan trobem tots els restes més importants de la zona, fa 122 milions d'anys, això era una planura deltaica, una planura en la que baixaven fangs de quan en quan en les riades. El sistema era un sistema monsònic, no? En una època seca durant molta part de l'any i una època humida, en la que anava creixent el riu este del delta i anava depositant en una extensió ampla els sediments de fangs principalment, i entre aquests fangs podien vindre cadàvers d'animals. Clar, els animals que vivien llavors eren tota aquesta fauna principalment de dinosaures, però també cocodrils, tortugues i altres elements que vivien o cohabitaven amb els dinosaures. I aquesta és la situació a la comarca dels Ports. Mm-hmm. I què ha passat? Que en la Comunitat Valenciana s'han descrit 6 espècies noves, de les quals 5 pertanyen a la comarca dels Ports. Perquè se n'ha descrit així a Morella, hi ha 2, Morellà, Don Beltrani, i Garumbatitan morellensis este nou, en Portell se va localitzar un altre, en Cintorres se n'ha definit un altre i en Vallibona un altre. Per tant, no són del mateix grup de dinosaures, sinó 2 són carnívors i els altres 2 són uns herbívors més menuts que la gent potser pot reconèixer en Iguanodon, doncs són molt pareguts a l'Iguanodon, que són animals prou grans, però no el tamany que aporten els sauròpodes. Però, com dic, 5 s'han descrit de la Comunitat Valenciana a la comarca dels Ports. Vol dir que té una importància des del punt de vista de registre fòssil mesozoic importantíssima tota la comarca. I això és el que anem treballant, i encara hi haurà en el futur més bones notícies al respecte del registre paleontològic d'ací.
Sí, perquè hi ha altres jaciments de la regió que podrien amagar, no?, altres sorpreses. Teniu algun lloc que sospiteu que pot haver alguna cosa?
Amb absoluta seguretat apareixeran noves investigacions. Treballarem probablement en alguns nous dinosaures, i el que passa és que torno a repetir que és costós la investigació i l'estudi, però esperem que en poc temps puguem aportar més informació, no sols dels sauròpodes, perquè també han vist els jaciments de sauròpodes a Morella són els segons que més se troben. Els que més s'han trobat sempre són herbívors del grup dels ornitòpodes, això que vos deia jo, tipus Iguanodon, això són els més abundants, però els següents més abundants són els sauròpodes. I en Morella hem trobat jaciments Ara este del Sant Antoni la Vespa que comentem, el Canteret era un altre jaciment, Mas de Romeu era un altre jaciment, Mas d'Eroles era un altre jaciment, en la cantera del Mas de la Parreta també s'han trobat restes de sauròpode, en el Mas de Palau un altre jaciment de sauròpode, com veus, hi ha diversos jaciments i tots no són iguals. És a dir, veiem que hi ha algunes diferències dels sauròpodes d'alguns jaciments respecte a aquest sauròpode. El qual vol dir que en aquest moment cohabitava diverses espècies de sauròpode en la comarca. I ahir ja veurem què és el que passa. Ja veurem en el futur què és el que passa.
I ja
però bueno, aquest futur és... esperem que sigui més a curt plaç de lo que ha sigut esta altra, que hem estat ahí 15 anys abans de publicar-la. Esperem que puguem treballar en menys espai de temps per poder oferir a la societat pues, noves troballes i noves investigacions.
Sí, t'anava a preguntar si hi ha plans per promoure el turisme paleontològic a la regió arran d'aquest descobriment i d'altres que estan sortint o han sortit.
Això és un... Com tu bé saps, això és un tema polític ja. Ja no és un tema nostre. Nosaltres intentem forçar la situació, dir que aquest patrimoni és tan important com el patrimoni històric, com el patrimoni arqueològic, i que mereix, diguem, un tracte especial per lo que estem aportant. Pensar que hi ha un museu Temps de Dinosaures a Morella, del que ja no mos cabria res de lo que estem treballant ara, perquè ja està constrinyit en un espai que era en el seu moment pues, interessant tindre aquest museu, però aquest museu s'ha quedat curt ja. S'ha quedat curt i ja el que hauríem de veure és com s'amplia tota la registre paleontològic perquè la gent pugui veure, perquè al final el que ens interessa a nosaltres és, per una banda, la ciència, però per l'altra la divulgació, perquè pensem que la societat té que conèixer el que hi ha i se sorprèn perquè quan veu ossos tan grans o coses tan interessants que es dius que fan 122 milions d'anys i tal, la gent, tota la gent se sorprèn. Pues escolta, anem a aprofitar-ho. Però ja t'he dit que això no és un problema nostre, això ja és un problema dels polítics i que tinguin intencionalitat en que este patrimoni se preserve en més bones condicions perquè el fet de d'exposar-ho ja preserves i, a més, que pugui la societat conèixer què és el que hi ha, perquè és immens.
Sí, és que de fet, José Miguel, jo quan viatjo, que m'agrada molt viatjar per Espanya, de llocs amb ignites, que són les, ho dic bé, no? Ignites, que són les...
les ignites de La Rioja, per exemple.
No, de La Rioja, i també pues, a Terol, a Ariño, si no recordo malament, fa poc vaig estar
per Quintanilla de les Vinyes,
no sé si era Soria o Burgos, que també, vull dir que tu vas per la carretera
també.
I està ficat en valor pues, aquests jaciments d'ignites, claro. Explicat... L'altra cosa és que se conserven el que són els plafons o algo, que els fiquen una vegada i després al cap dels anys estan destrossats i ningú els ha renovat.
Sí, però bueno. Sí, del sol se deterioren
sí,
i això el manteniment ha de ser permanent. És, i vandalisme també. Però moltes vegades és la pròpia naturalesa la que fa malbé els panells i després pues, n'hi ha que renovar-los i això. N'hi ha que tindre sempre una miqueta d'atenció, no en este sol, en este patrimoni, també en el patrimoni arqueològic o en el patrimoni que siga.
Sí, evidentment.
N'hi ha que tindre atenció i n'hi ha que estar damunt d'ell. Cuidar-lo perquè és un patrimoni que és de tots. I, a més, tot el món té dret a veure'l. I això és el que pretenem nosaltres, que tot el món vegi el patrimoni que estem aportant nosaltres a la societat, que és, com t'he dit, extraordinari i que, a més, pues agrada molt. El que t'he repetit, els dinosaures és una atracció brutal.
Sí, sí, només cal veure el que dèiem abans pues... del territori de Dinòpolis, que se diversifica molt de pobles, que fa que l'interior de Terol se diversifique i que la gent faci turisme i que conega molt millor, i això, evidentment, només pot ser positiu en quant al fonament acadèmic de mostrar el que tenim i també econòmic d'atraure gent que va visitar els pobles, l'hostaleria i que fa i crear llocs d'ocupació a les mateixes poblacions que d'altra manera difícilment podrien atraure, no?, en aquest aquesta gent que visites el poble.
Exactament, exactament. Sí, sí, és una aportació a l'economia també de les zones, perquè són zones, generalment són zones, com sabeu, la comarca dels Ports o Terol, són zones bastant deprimides en el sentit de despoblament. I totes aquestes coses poden ajudar a que aquestes poblacions se mantinguin i se tinguin, diguem, en consideració. Mira, en Vallibona nosaltres vam descobrir Vallibona Venatrix Cani, que era un teròpode, i han fet un museet i han fet una recreació de lo que seria el Vallibona Venatrix, i el seu alcalde me diu moltes vegades que això és un èxit total, que va la gent i disfruta de vore'l, de no sé quantos, i aporta turisme i aporta gent que arriba allí i veu que hi ha un o, encara que sigui menudet, hi ha una espècie de museet i poden veure també com era Vallibona Venatrix en la seua, bueno, en la nostra recreació, però intentem ser el màxim fidedignes possible.
Sí, que hi ha la sortida de Vallibona, anant cap a Rossell, diguem-ne, que hi ha aquell...
Exactament, allí, a l'aixida de Vallibona, anant cap a Rossell, sí, és on vam situar el Vallibona Venatrix, que a més té l'encant que tens el poble detrás, tens els penya-segats al costat, i és un espai preciós per a poder visitar i poder informar-se un poc. Sí, tampoc se necessita traure una tesis doctoral cada vegada que un va visitar un poble. Però si coneix les coses que té, pues, sempre és d'agrair.
Mira, la recreació,
i això
sí,
és el que se pretén també.
Sí, perquè a Morella hi ha la recreació i també hi ha un poblet a Parras de Castellote que és un poble molt minutet que has d'anar quasi que a propòsit. I vaig anar i hi havia sí. Extinció i hi ha rèpliques de diverses espècies i al final de tot hi ha un, no sé si és un brontosaure, un titanosaure, però és enorme, no sé si és tamanyo real, però és enorme.
Sí, 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 a tamanyo real, sí, sí, sí.
Sí, que em va sorprendre, que anava a visitar el poble per curiositat, em vaig trobar extinció, em vaig començar a caminar i hi havia ahí unes rèpliques i cada vegada més xulo i em vaig quedar, carai, com s'esforcen a Terol, no?, per ficar en valor tot aquest turisme
paleontològic. Sí, 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 per supost que sí, perquè van apostar des del principi per això i l'aposta ha sigut molt positiva, no sols per a les poblacions, sinó també a nivell científic, perquè el mateix temps que fas tot això, apoyes més la ciència, provoques que hi hagués més lleiximents a excavar, provoques que hi hagués gent professional treballant en el conjunto paleontològic de Teruel, que és, diguem, la vessant científica de lo que és Dinòpolis, i que això va traent materials en les mines d'Ariño, en els altres llocs que s'està excavant, com Galve, s'han tret coses fantàstiques que ja la gent es pot veure.
Galve
pues això és el que pretenem que nosaltres,
sí. Sí, sí, Galve hi està, sí, i tenen ahí diverses rèpliques, tenen un museu, i la veritat que ho tenen ahí treballat fa molts anys, molt bonic.
Per això te dic que nosaltres, encara que se coneix i ja a nivell internacional molts coneixen i tal, a nivell social es falta pues, que la gent vegi tot aquest material, que cada vegada que es veuen se queden al·lucinats. Mm. Pues, bueno, això és el futur i esperem que Garumbat i tant morellensis es penteixi un poquet més i que hi hagi una intencionalitat política per avançar en posar en valor tot este immens patrimoni.
Sí, perquè, i ja per anar acabant, José Miguel, ens podries explicar alguna anècdota o desafiament de l'equip que vau experimentar, no?, quan anàveu ahí buscant aquesta espècie, a veure què sortia, no? Algo així rellevant que ens podeu explicar.
Lo més rellevant que te puc dir, perquè va ser, a més, un faenón de tremendo, va ser que vam trobar elements articulats. Articulats vol dir elements que en el cadàver en vida no se va desarticular. I vam trobar elements, vam trobar les extremitats posteriors articulades, del gran i del menut, vam trobar fragments de coa en diverses vèrtebres articulades, però vam trobar sobretot una peça que estava formada per una vèrtebra final cervical, de l'última del coll, i tres vèrtebres dorsals. Com t'he dit abans, les vèrtebres dorsals d'estes fan un metre d'ample. Uh-huh. Al costat de les vèrtebres estan les seues costelles corresponents, tant de les esquerres com la dreta. Uh-huh. O sigui, això era un bloc complet. Uh-huh. I què van fer? Pues que van traure el bloc complet. Van excavar totes les voreres, van fer un bloc que pesava uns 3.500 quilos i això vam tindre que traure en una ploma en un camión, vam tindre que fer una pista especialment per a poder entrar al camión a traure este material, perquè si no era impossible. El material per baix vam tindre que posar unes vigues de ferro perquè no col·lapsara, i això el van traure d'una peça sencera.
Carai,
com dic, en poliuretano, poliuretano expandit per tot el voltant per protegir-lo. Però el vam traure tot d'una peça sencera. Una de les peces més grans que s'han tret mai en paleontologia. Un bloc que ja t'he dit que faria 3 tones i mitja bé de tot. Carai. Perquè era enorme. Jo crec que aquesta anècdota és lo suficientment explicativa com perquè l'esforç que hem fet sí, estigui reflexat i que la gent vegi que són coses extraordinàries, no?
Vale. Pues de ser maestrat li volem agrair a José Miguel Gasulla, que ha format part d'un equip de paleontòlegs que han descobert aquesta nova espècie, i agrair-li enormement la seva atenció i haver-nos explicat pues, tot això, que ha sigut realment molt interessant.
Pues, encantat, en qualsevol cas, sempre a la vostra disposició per a informar i divulgar tot el nostre treball.
Sense dubte. Vinga, gràcies. Fins la propera.
A vosaltres. Adéu.